Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Miquel Buch ha demanat aquesta tarda en una compareixença que les legítimes mostres d'enuig a la sentència i de rebuig a la sentència del procés es facin de forma cívica i pacífica. El conseller d'Interior ha assegurat que el cos dels Mossos garanteix a tots els catalans i les catalanes el dret de manifestació. També ha apuntat, a la part final de la seva explicació inicial, que no es pot permetre que incidents indesitjats malmetin la imatge de milers de persones que s'han manifestat sense incidents. També ha dit que s'ha detectat la presència de grups agitadors i provocadors que cal aïllar i no donar-los cabuda dins les concentracions cíviques. El conseller d'Interior s'ha mostrat compromès a continuar i ha qualificat també de normal, a preguntes d'alguns periodistes, que des d'alguns sectors se li demani la dimissió. A banda d'aquesta important compareixença, precedida d'una reunió aquest matí amb el president Quim Torra i la consellera Meritxell Budó, també amb el vicepresident Pere Aragonès, hi ha altres notícies, com per exemple el fet que el president de la Generalitat s'ha negat a parlar d'aldarulls quan ha anat a una de les marxes per la llibertat, on ha coincidit, entre altres persones, amb l'exlandacari basc Juan José Ibarretxe. Torra no ha acceptat les preguntes sobre aquesta qüestió i s'ha mostrat emocionat de veure tantes persones, segons ha dit, mobilitzades, que és fantàstic veure-les com a poble únic. També us expliquem en relació amb les protestes que Ada Colau ha criticat aquest matí també la gestió del conseller Miquel Buch durant els incidents d'ahir a Barcelona. Després d'assistir a una reunió del Centre de Coordinació d'Emergències, l'alcaldessa s'ha mostrat poc satisfeta amb la gestió del conseller i ha assegurat que tots l'han trobat a faltar. I encara sobre les reaccions a la sentència, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, lamenta que amb aquest pronunciament judicial ja fet públic s'hagi arribat a la via judicial en una qüestió que s'hauria hagut de resoldre per la via política. En un comunicat fet públic aquest migdia des del monestir benedictí, Soler expressa el seu dolor, diu, pels presos i les seves famílies i el seu desig que es pugui treballar perquè arribin a la llibertat i de seguida que sigui possible. Igualment, l'abat de Montserrat assegura que entre tots hem de procurar que hi hagi un comportament cívic i no violent, alhora que recorda que una violència com la de dilluns i la d'ahir dimarts no ajuda precisament a construir. Un apunt cultural, nova representació avui a les 8 del vespre al Gran Teatre del Liceu del Turandot de Giacomo Puccini amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre i diferents veus sota la direcció de Josep Pons a les 8 del vespre al Gran Teatre del Liceu. Fins aquí l'actualitat de moment a aquesta hora. De seguida, el Mirador. A l'inici del programa reproduirem una bona part de la declaració de la compareixença informativa que ara fa uns minuts ha fet el conseller de l'Interior. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Ahir vam celebrar Santa Teresa de Jesús. La santa deia que en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. És evident que a Catalunya estem vivint tiempos recios, temps forts, gruixuts. N'hi ha prou en sortir al carrer, en llegir els diaris, en escoltar les notícies per ràdio, en veure la tele. Alhora, la santa ens està donant la resposta. Més que mai en aquests temps hem de cultivar la nostra amistat amb Déu. I això s'ha de treballar. El silenci, la meditació, la reflexió, la pregària, ens porten a ser persones respectuoses, constructores de ponts de diàleg, de negociació i de pau. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, en el seu comunicat d'abans d'ahir, afirmen que Catalunya no és una societat violenta, però constaten que en els darrers anys ha disminuït la qualitat de la convivència per la via de l'enfrontament, de la ignorància o del menyspreu, i apel·len al diàleg entre el govern espanyol i català que permetin a trobar una solució política al conflicte. Política vol dir negociada, i negociar suposa enginy i renúncia. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de les 6. De seguida començarem, com és habitual a aquesta hora, el programa El Mirador de l'Actualitat. Abans, per interès informatiu, us oferim la compareixença que ha fet ara fa uns minuts el conseller d'Interior, Miquel Buch. L'escoltem.
Ahir dimarts, de nou, milers de catalanes i de catalans van tornar a sortir als nostres carrers i camins per expressar el seu rebuig i el seu enuig a aquesta sentència. Durant tot el dia es van produir mostres d'aquesta disconformitat i en alguns punts es van produir concentracions que no van anar a més. Malauradament, no va ser així a totes les expressions de protesta i en dues d'elles van acabar amb confrontacions entre una minoria de manifestants i la policia. Amb desenes de ferits, dos d'ells amb ferides molt greus. Ahir, amb l'arribada de la nit i les diverses convocatòries, les concentracions efectuades a les principals ciutats del nostre país van patir aquesta tensió, que es va anar incrementant i va acabar desembocant en l'enfrontament directe de grups reduïts de manifestants violents contra la policia. La defensa de la llibertat no necessita cap llançament d'objectes contundents a un cordó policial. Jo, com a conseller d'Interior, tampoc ho vull i demano que les legítimes mostres d'enuig es facin d'una forma cívica i pacífica. I finalment, tampoc, i crec que és així, ho vol la majoria de catalans i de catalanes, com així ho han demostrat i ho hem demostrat en totes i cadascuna de les multitudinàries manifestacions que aquest poble ha protagonitzat al llarg de la història i especialment des de l'any 2010. Unes manifestacions massives que sempre van ser protegides i en tot moment per la policia que està al seu servei, al servei del poble de Catalunya. Unes manifestacions en les que es van produir 0 incidents violents. Milions de manifestants als carrers, 0 incidents. I la nostra policia garantint-nos, la nostra policia, el cos de Mossos d'Esquadra, garantint-nos a tots els catalans i catalanes el dret a manifestació. Fa molts anys, amb la recuperació de la Generalitat de Catalunya, els representants d'aquest poble van decidir que aquest país havia de tenir un model de seguretat propi. Un model amb competències plenes, que reforça clarament la voluntat d'autogovern del nostre país. Un model que alguns volen que Catalunya no tingui i lluiten permanentment perquè el que tenim ho perdem. Un model que avui representa la policia de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d'Esquadra. Perquè la policia representa per un país una senyal d'identitat que es manifesta mitjançant la seva simbologia, la seva praxis i una filosofia pròpia. Tenir policia pròpia o no és un bon indicador del grau de responsabilitat que s'assumeix, del grau de responsabilitat que s'assumeix i del grau de responsabilitat que un país està disposat a assumir. Ara fa 25 anys es va impulsar el procés de desplegament que ha portat a la nostra policia a exercir de policia integral a totes i cadascuna de les comarques de Catalunya. Voler o no tenir competència sobre l'ordre públic i sobre aquesta necessitat bàsica dels ciutadans, que és la seva seguretat, és un indicador clar de si realment es vol tenir autogovern i responsabilitat política o no. Cito unes paraules del president Pujol a l'hora de rebre aquestes competències. I nosaltres no defugirem la nostra responsabilitat que es concreta en la protecció dels drets i les llibertats i garantir també la seguretat ciutadana de totes les catalanes i de tots els catalans. No podem permetre que incidents indesitjats per la gent que es manifesta... No podem permetre que els incidents indesitjats malmetin la imatge de centenars de milers de persones que s'han mobilitzat amb civisme i sense incidents. I és que s'ha detectat la presència de grups provocadors i agitadors a l'acabament de les manifestacions pacífiques. Cal aïllar aquests grups i no donar-los cabuda dins de les concentracions cíviques que Catalunya ha realitzat, realitza i realitzarà. La sentència ha provocat una indignació generalitzada que s'ha canalitzat correctament per les entitats i organitzacions que coneixem. Per això tenim molt clar que cal estar al costat d'aquells professionals de la seguretat, tot agraint l'esforç que fan els professionals de la seguretat aquests dies i que ho fan donant compliment a la seva missió bàsica, ordenada pel Parlament de Catalunya, de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i de garantir, evidentment, la seguretat ciutadana. Vetllant per la convivència pacífica i la protecció de totes les persones i de tots els béns, i que treballen prioritzant la mediació, la proporcionalitat en totes les seves actuacions. Nosaltres hi serem per reconèixer la seva feina quan ho fan bé, com acostuma a ser i ha demostrat el cos de Mossos d'Esquadra. Però també hi serem quan no sigui així, per exigir responsabilitat i el compliment dels principis d'actuació policial legalment establerts. La policia de Catalunya ha d'actuar per preservar l'ordre i evitar els incidents motivats per actituds incíviques i violentes. Ni es poden trencar cordons policials, ni es pot malmetre mobiliari urbà, ni tampoc es poden llançar objectes contundents contra una línia policial o contra ciutadans que es manifesten. Aquests són actes de violència, sense sentit, que no representen el nostre poble. Sense sentit i sense objectiu. La solució de la situació en la que està immers el nostre país només pot arribar des d'una actitud democràtica i pacífica.
Un minut i mig i serà un quart de set. Hem escoltat el conseller Miquel Buch en la seva compareixença, una conferència de premsa que ha fet ara fa uns minuts. Comencem ja el mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi. Sense perdre de vista, evidentment, el que està passant a Catalunya després que es fes pública dilluns la sentència del procés, tema que ens ha ocupat aquests últims dos dies, avui volem parlar de l'atac de Turquia contra els kurds al nord de Síria, una acció militar que ha complicat molt aquests dies les relacions internacionals, entre crítiques creixents a la decisió del president turc Recep Tayyip Erdogan. Mentre el mandatari assegurava inicialment que havien estat neutralitzats més d'un centenar de rebels, les milícies kurdes parlen de morts i d'una resistència acompanyada amb lògica denúncia de la mort de civils. Almenys d'una vintena, segons algunes fonts, i més, segons altres, principalment al costat turc de la frontera. La resposta de Turquia a la censura internacional ha estat, d'altra banda, l'amenaça d'enviar més de 3 milions i mig de refugiats cap a Europa, un fet que trencaria el pacte migratori signat l'any 2016 amb la Unió Europea. Mentrestant, des de Washington, Donald Trump es troba aïllat per les crítiques internes, incloent-hi les dels mateixos republicans, després d'haver abandonat ara fa uns dies militarment Síria. I ha arribat a plantejar, des de sancions a Turquia, fins a una mediació i fins i tot nous aliats contra Estat Islàmic, grup terrorista que, per cert, havia quedat molt afeblit i que ara, segons molts analistes, pot revifar. En qualsevol cas, i des d'una gran complexitat en la situació, aquesta nova guerra fa rebrotar davant del món un greu problema, que és el del Kurdistan, nació que es troba entre quatre estats i que ha patit sovint interessos, guerres i desconsideracions a la seva personalitat pròpia. Les milícies kurdes de Síria estan vinculades al Partit dels Treballadors, el PKK, considerat terrorista per Turquia. Ens trobem en un terrible front que, com tots els conflictes bèl·lics, pot ser una nova derrota per a tothom si no dona pas a un procés de sortida sense armes. Ens acompanyen, d'una banda, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I tenim connexió avui amb Turquia, des d'on ens acompanya el periodista Albert Naya, enviat especial a la zona de conflicte, habitualment a Turquia, però aquests dies també a la zona de conflicte. Albert Naya, bona tarda, benvingut. Albert Naya, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja l'hem sentit. Bé, com és la situació ara mateix, la situació que s'està vivint allà? Diguéssim que què està passant a nivell diplomàtic i quin cost humà ha estat tenint aquesta situació bèl·lica?
Bé, nosaltres ens hem anat movent per la frontera, evidentment, des de turc. Per tant, el que nosaltres diguéssim, la visió que té Turquia...
A veure, sentim... Sí.
Nosaltres ens hem pogut moure.
Bé, sí, no el sentim bé. En tot cas, intentarem recuperar aquesta comunicació amb Albert Naya. Lamentem que les dificultats tecnològiques per connectar amb la zona de la part turca d'aquest conflicte ens impedeixen ara sentir bé Albert Naya, però en tot cas, mentrestant, senyor Salvador Aragonès, com veu la dimensió internacional d'aquesta ofensiva de Turquia contra els kurds, que a més pot revifar les hostilitats a Síria?
Bueno, jo la veig desgraciadament, dic desgraciadament, com el conflicte tot de l'Orient Mitjà, com una espècie d'hipocresia general, no? O sigui, Estats Units va anunciar el 2018 que se n'anava de Síria. Uh-huh. Això vol dir que deixava el terreny lliure a Rússia, eh? I el terreny lliure, d'alguna manera, a Turquia, eh?
Rússia per ajudar el règim, diguéssim, i Turquia per fer la...
Rússia per ajudar el règim i Turquia per fer aquesta guerra particular que té sempre contra els turcs. Contra
els kurds.
Els kurds. Uh-huh. Llavors, clar, Turquia... després Erdogan és un home que havia caigut una mica amb desgràcia dins de Turquia. Va perdre feudos importants en les eleccions, en les últimes eleccions municipals. I necessitava un cop de timó, no? I aquest cop de timó diu, home, enxamplem les fronteres de Síria cap al sud, les fronteres de Turquia cap al sud, cap a Síria, i així eliminem la zona del Kurdistan que hi ha en aquesta franja, i ell parla de 38 quilòmetres al sud de la frontera. Bé, els americans se'n van, i quan va començar aquesta ofensiva turca, els últims que quedaven se'n van anar. No és que es van quedar per dir, home, escolta, ara d'això sí, van protestar molt, van dir amenaçant amb sancions i no sé què, ja te'n recordaràs, això no ho pots fer. Home, l'acord de fons que hi havia és cuidar-ho amb els civils, si hi ha moltes morts civils, jo no t'ajudaré. I el mateix a Europa, no? Perquè Europa va esquinçar-se les vestidures, va dir això no pot ser, això és una agressió, tal, tal, però a l'hora que li va dir Erdogan, els hi va dir, escolteu, que jo tinc aquí 3 milions i mig de sirians que són vostres, eh? O sigui, que jo els envio cap a casa vostra, i s'ha acabat el pacte aquell que van fer el 2016, no? Uh-huh. Llavors els europeus van començar a tremolar, no? Perquè tots sabem el que s'ha viscut aquí amb el tema dels sirians refugiats a Europa, no? Unes crisis tremendes, no?, de refugiats, no? Llavors, doncs, bueno, continuen les amenaces, especialment, doncs, de part de França i Alemanya, però, vull dir, bueno, no van d'amenaces i de, en fi, no enviarem més armes a Turquia, farem coses d'aquestes, però, vull dir, realment són paraules, eh? Són paraules que, bueno, potser sí que no enviaran més armes a Turquia, però no oblidem tampoc que Turquia pertanyeix a l'OTAN.
Pertany a l'OTAN, efectivament.
O sigui, per tant, si Turquia és agredida, primer no pot ser agredida pels propis membres de l'OTAN, com és França, Alemanya, Espanya, etcètera, no? Llavors, doncs, vull dir, sí, què poden fer aquí, no? Uh-huh. És més, si és agredida per una altra potència, doncs llavors hauran d'anar a socórrer a Turquia i ajudar-la. Quin és el problema de Turquia tenir en el sud de la... Turquia ha patit molt la violència terrorista, això ho sabem, és a dir, centenars de morts que han caigut en els últims anys, no? Per part de diríem, que ells diuen els kurds, no? Que és veritat, hi ha una franja que és terrorista, almenys així es considera no solament Turquia, sinó diferents països europeus, la consideren una organització terrorista, que és el PKK, no? Uh-huh. I llavors, doncs, aquests tenen unes milícies que giren pel sud de Turquia, perdó, pel nord de Síria, o sigui, el sud de Turquia, de sud de la frontera de Turquia, i llavors aquesta franja que a ells els interessa per crear un cinturó de seguretat.
Bé, ara sembla que hem recuperat la comunicació amb Albert Naya. També tenim connexió amb Mohamed Said Abdeljami, president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Però abans, Albert Naya, a veure si ens escolta des de la zona de conflicte. Benvingut novament, bona tarda.
Gràcies. Hem perdut connexió, sí.
Sí, ara l'hem recuperada, el sentim molt millor, a veure si dura uns minuts.
Perfecte.
Com a mínim. Bé, li preguntàvem com es veu des del costat turc aquesta ofensiva i què està passant a nivell diplomàtic, si ens ho vol explicar seguit, a veure si el sentim bé.
Gràcies, doncs sí, mira, nosaltres ens estem movent bàsicament per al costat turc, com bé sabeu, i anem fent, diguéssim, la frontera des d'on s'està donant a terme aquesta ofensiva militar. Llavors, avui, per exemple, hem estat a un poble que estaria a escassos metres, diguéssim, de Tal Abyad, que és un dels pobles que ja està sota control turc, i des d'allà, ahir mateix, encara a Turquia estava utilitzant artilleria com a ofensiva contra les SDF kurdes, i diguéssim que l'exèrcit nacional sirià avança en aquella zona, i avui mateix han perdut l'exèrcit nacional sirià ha perdut un dels pobles que tenia sota el seu control. Per tant, les SDF kurdes també, diguéssim, perden i recuperen pobles a mesura que va avançant l'ofensiva. I també, per una altra banda, ens hem mogut cap a la zona turca de Jelan Pinar, que estaria molt a prop de Ras Alaim, que ara mateix és on s'estan lliurant una de les batalles, diguéssim, més contundents. Allà avui hem presenciat diverses columnes de fum, també hi havia bastanta artilleria per part d'aquí, i ahir mateix vam poder presenciar, doncs, que un morter va caure a prop de la nostra posició, a un centenar, dos centenars de metres, dins del territori turc. Per tant, evidentment, és una zona bèl·lica on ara mateix el balanç de morts per part del bàndol turc és de 20 civils, i per part del bàndol sirià, en la zona kurda, estaríem parlant de prop d'una cinquantena de persones que han mort fruit dels atacs de l'exèrcit nacional sirià, no?
Sí, m'agradaria, no sé si està en condicions d'explicar una mica, que ens digués quina és la situació dels kurds en aquest moment, tant a la part de Turquia com a la de Síria, perquè també hi ha kurds a l'Iran i a l'Iraq. Hem dit abans que està entre quatre estats. Però quina és la situació d'aquest poble històric, reconegut internacionalment, però sense una unitat, diguéssim, política?
Sí, evidentment, diguéssim que el fet de ser kurd no vol dir estar necessàriament en contra d'aquesta incursió política. Jo parlo des del costat turc. Hem pogut parlar amb persones que, sense saber si eren kurdes o no, i el recolzament a Erdogan és màxim, i ens deia gent gran avui que ells, si poguessin, lluitarien. Per tant, ja no és una qüestió de si són kurds, no, és una qüestió de quin discurs polític recolzen ells i què és el que volen al final. Ells, el discurs que ells, diguéssim, utilitzen és dir que aquesta no és una guerra contra els kurds, sinó que és una guerra contra el PKK, i és una cosa, un discurs molt recurrent que Erdogan ha utilitzat per justificar aquestes incursions militars.
I Erdogan el que busca, almenys oficialment ho diu així, és mantenir la cohesió interna del seu país, la seva sobirania i una mica protegir la seva frontera per Síria. Aquesta és la versió oficial, que evidentment doncs, internacionalment es qüestiona o es critica, perquè evidentment la guerra no és mai un bon instrument, oi?
Sí, evidentment. I a més en aquesta guerra ell s'ha trobat amb que, diguéssim, que si en algun moment s'havia pensat que podia tenir algun recolzament per part de l'exterior, s'ha trobat que ha tingut, ara ho hem vist, la censura que tota la comunitat internacional se li ha tirat a sobre, i no només de boqueta, sinó que els Estats Units està anunciant fortes sancions, països europeus estan anunciant un embargament d'armes a Turquia, la Lliga Àrab també ha expressat la seva repulsa total aquesta incursió, i ara fins i tot un dels aliats importants que tenia Ankara, és a dir, Rússia, bé, s'està començant a oposar de forma forta a aquesta incursió militar. Per tant, veurem com Erdogan podrà sortir de tota aquesta ofensiva i quin en serà finalment el resultat, perquè de moment ja el balanç de morts ja sabem el que és, i després també, segons dades de l'ONU, estem parlant d'entre 150.000 i 160.000 desplaçats.
Que això també, evidentment, és l'altra dimensió, també terrible, encara que no sigui en forma de pèrdua de vides humanes, però és també terrible la dels desplaçats. Bé, potser una última qüestió, i agraint la participació en directe a Ràdio Estel del periodista Albert Naya, que des de fa uns mesos està treballant a Turquia i en aquesta zona també difícil del món, li volem preguntar, suposo que aquests dies doncs estan passant per la zona del conflicte, vostè i diversos companys periodistes, no?, estan fent un seguiment.
Sí, evidentment, i la tensió mediàtica és força notòria. Aquí hi ha bastants periodistes i, evidentment, ens estem trobant amb dificultats, no?, per treballar, i diguéssim que Turquia tampoc és que ho posi massa fàcil, i avui, per exemple, ens han negat l'entrada a una de les localitats importants, a Gelenpinar, com dèiem abans, per cobrir, diguéssim, el conflicte, i no ens ho posen fàcil. Entre altres coses, també entenc que sigui una qüestió de seguretat, perquè avui els combats han estat especialment cruents en aquella zona.
Bé, i una previsió per acabar, si li sembla, del que pot durar aquesta ofensiva, perquè moltes vegades aquestes ofensives són uns dies, però sempre ens fa tema que es pot allargar, que es pot cronificar fins i tot, encara que no hi hagi combats cada dia. Quina és la sensació allà?
La sensació, i és un punt de vista personal, evidentment, quan tot va començar, evidentment, podia semblar fàcil que les SDF kurdes cedissin territori de forma ràpida. Ara, diguéssim que amb la retirada dels Estats Units i el recolzament inesperat de Bashar al-Assad a les SDF, és possible que el conflicte aquest s'allargui i doni peu a conflictes més grans a nivell diplomàtic, no? Per tant, si Erdogan cedeix a la pressió, i això és una visió personal, a la pressió internacional és possible que el conflicte duri més, però pel que està veient, Erdogan no està cedint en cap moment i, de fet, hi ha una reunió que Erdogan no vol realitzar, que és amb Mike Pence i Mike Pompeo dels Estats Units per intentar mediar la situació i parlar de veure què passa allà, no? Mm-hmm. Per tant, ara mateix no sembla que el conflicte s'aturi, més aviat el conflicte segueix i jo crec que seguirà durant unes quantes setmanes.
Molts ànims, Albert Naya, i també salutacions a tots els professionals de la informació que estan seguint aquest conflicte, i esperem que tot vagi bé i que, evidentment, la seguretat estigui garantida i pugueu completar aquesta ruta per la zona del conflicte, ruta, evidentment, informativa, professional, no pas per gust, amb èxit, i ens pugueu seguir explicant el que passa allà. Gràcies, Albert Naya, per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Són 6:45, amb Salvador Aragonès, que ha pogut escoltar el que ens diuen des d'allà. Bé, un panorama gens esperançador, de moment.
Bueno, jo crec que el que ha dit ell està molt ben dit, eh? Vull dir, o sigui, aquí la situació era que Erdogan o feia un pas militar, un passeig militar ràpid per la zona i, per tant, conquistava aquests 30 i tants quilòmetres de frontera avall, o això se li complicava les coses. I sembla ser que se li estan complicant, perquè veig que la victòria militar no li ajuda, no? Mm-hmm. Per tant, aquí, doncs, bueno, el paper de Rússia, doncs, home, jo penso que el paper de Rússia és molt important de cara
a calmar els ànims, diguéssim.
Sí, a ser mediadora, eh? Rússia està siguent mediadora entre Síria i entre Turquia, no? Mm-hmm. I entre Síria, perdó, i entre els kurds i els turcs. Bueno, jo volia dir una cosa per afegir-hi el que ha dit ell abans. Els kurds és un poble d'uns 55 milions d'habitants, no? És un poble que no té estat, vull dir, no té territori. Millor dit, no és que no tingui estat, sinó...
No té unitat política, diguéssim, no té estructura política, sí, no, unitària.
No tenen territori, vull dir, ara estan aquí, després estan allà, vull dir, no tenen un territori fixat, no? Però els 55 milions aquestos no són del PKK, o sigui, no són terroristes.
Evidentment que no.
Ni molt menys, eh?
També, o sigui, fins i tot es podria discutir si el PKK és terrorista, però en qualsevol cas no són,
bueno,
tots d'aquest partit.
Així s'ho diuen diferents estats europeus i tal. Però, bueno, dit això, diríem, doncs, bueno, hi ha kurds que viuen dins Turquia, com ha dit ell, inclús n'hi ha partidaris d'Erdogan, inclús n'hi ha... O sigui, gent que vol viure tranquil·la. Ara, doncs, tot això no es reflecta en les cròniques massa. Es pensa que els kurds són terroristes i tal, i no és veritat. A més, és una minoria. Aquesta gent que va, doncs, amb armes i tot això, és una minoria.
I sobretot que han patit els grans conflictes dels últims 30 anys.
Exacte.
De l'Iran i l'Iraq, la guerra,
exacte,
del Golf...
Exacte. Sempre ha estat al mig de la guerra, no?
Sí, sí.
I llavors, doncs, s'han hagut de defensar han hagut d'apoyar uns, han hagut d'apoyar uns altres. Suport, que ells diuen, segons diu el seu mitjà oficial, suport tàctic dels Estats Units, no?
Bé, avui amb Salvador Aragonès hem dedicat uns minuts també a analitzar aquesta situació i tenim connexió, com us anunciàvem abans, amb Mohamed Said Abdeljamid, que és el president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona i que també segueix de molt a prop aquest conflicte. Senyor Mohamed Said, benvingut novament, bona tarda.
Muy buenas tardes a todos.
Gràcies. Ha pogut escoltar, disculpi que l'hem fet esperar una mica, el que ens han dit des de Turquia i el que ara comentàvem amb Salvador Aragonès. Vostè com veu aquest conflicte?
Bueno, yo, ya sabes, yo siempre he pensado y pienso que el conflicto sirio no va a acabar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de muchos países en la zona. Y el tablero de ajedrez está entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que Turquía no podría atacar sin tener el permiso de Estados Unidos. Y esto ya se ha visto rápido. Entonces, vamos a esperar cómo va a acabar esta situación. Yo creo que va a acabar mal. ¿Por qué? Porque seguro que Turquía tiene un interés estratégico en la zona. Y vemos que también la Liga Árabe, que ha anunciado que está a favor de la unidad del territorio sirio. Entonces hay un plan Marshall, yo lo llamo, para Siria como territorio, a ver lo que yo digo, cómo va a acabar esto. Los rusos que no están jugando como tienen que jugar, suavizar la situación, al contrario. Y los americanos están, pues los intereses estratégicos y el gobierno sirio.
Bueno, esto de defender el territorio sirio es muy curioso, porque claro, Israel ocupó los altos del Golán en la guerra de los seis días, y siguen ahí, después de las resoluciones de la ONU que dijeron que se fueran y tal, pues siguen ahí. Yo no sé quién defiende el territorio sirio, vamos, no lo he entendido esto, ¿no?
És terrible, i la guerra d'aquests últims 8 anys a Síria, 8 anys i mig, com ens deia Mohamed Said, sembla que no s'acaba. I hi ha perill, creu vostè que hi ha perill que aquesta certa calma que s'ha aconseguit en moltes zones de Síria vagi a menys, és a dir, que es revifi la guerra, no només a aquesta zona del nord, sinó en altres punts, senyor Said?
Jo creo que la situació se va a complicar més. I jo crec que lo que està vagando toda esta guerra són el pueblo sirio. Sea el kurdo, el turcomano, o el árabe suní, o el alawita. Yo creo que se está pagando el precio de este conflicto que ha saltado a nivel internacional, y ahora hay intereses de muchos países en el mismo territorio sirio. Yo espero que la situación se puede volver a calmar y conservar por lo menos la unidad del territorio sirio. Pero me temo que la cosa que no va por ahí.
Yo va més a partir-se, més que no pas a conservar-se la unitat.
jo crec que els Estats Units juguen a dividir Síria, a dividir el territori de Síria.
Sí.
Està d'acord?
¿Está de acuerdo, señor Said, que Estados Unidos...?
Sí, yo creo que el plan americano... yo creo que es el plan americano-ruso, ¿eh? No podemos sacar Rusia del tablero. Rusia está jugando también.
También a la
división. Sí, americanos.
Sí, sí.
Y yo, lo que yo, como yo le he comentado, Turquía no... Si no tiene la luz verde de Estados Unidos, yo creo que no entra como ha entrado. Pero nosotros siempre deseamos que... conservar la unidad del territorio sirio, no dividirlo más de lo que está dividido el mundo árabe ahora.
Moltes gràcies.
Vamos a estar fatal ahora.
Disculpi, senyor Said, que se'ns acaba el temps, però moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts i fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda a tots.
7 minuts passen ja de 6:45. Una pausa i anem a la recta final del programa d'avui.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Recuperem el nostre col·loqui ja només a l'estudi amb Salvador Aragonès, periodista. D'aquí 6 minuts seran 6:45, i abans d'acabar, que ens queden 2 minuts, què ens vol comentar el senyor Salvador Aragonès sobre la idea de guerra. El papa francès s'ha manifestat, evidentment, contra aquesta guerra i ha demanat pau per resoldre els problemes del Pròxim Orient, i aquest particularment.
Exactament, perquè és a dir, tot això ve que un que treu pit, l'altre que perd popularitat dins el seu país, cas d'Erdogan,
sí,
i que vol recuperar... com vol recuperar la popularitat? Doncs mira, pagant tiros, fent una guerra, i així els tindré tots units, i una altra vegada jo tornaré a ser el pal de paller de tot el país i tal. Bueno, és a dir, això és tan nefast, tan nefast, que dius, la gent té que pagar per totes aquestes coses, perquè per l'engreïment d'uns, per les ambicions d'uns altres, pels interessos econòmics d'uns altres, la guerra no és mai la solució, no és la solució. I en aquest cas, la guerra, aquesta guerra és que era absolutament inevitable, evitable, perdó.